els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Probando, probando, un, dos, un, dos, sí, sí.
Rafa Sanahuja us fa spoilers.
El podcast de cinema a Ràdio Estel.
Ai, ara feia dies. Què tal? Com esteu? 15 capítol perseguint fer-vos spoilers aquí a Ràdio Estel. Això que esteu escoltant és exclusiu de la web i de l'aplicació. Només apte per a mans del CT Art. Podcast, em costa una mica... Lorea Arrizabala, hola. Entrem a saco. Bona... Hola.
Hola.
Normalment dic bona vesprada, però és que avui no puc dir-lo, però no sabem. Hola, Lorea.
Bueno.
És que a mi la paraula podcast em costa una mica.
Per què?
No sé per
què. Perquè vienes a la ràdio.
És d'aquestes coses, Lorea, que... Perquè jo pronuncio prou bé, trobo. Però podcast no. En fi, això és un podcast, val? Un podcast sobre cinema, analitzem grans pel·lícules. Venim del capítol 14 en què vam parlar amb Lorea d'Indiana Jones, les dues primeres entregues.
Que nerviós.
És que ja ho tenim allà, eh?
És que és supernerviosa.
Jo ja tinc les entrades.
És que és un psicòpata, tu, eh? O sea, és un friqui... O sea,
et dic una cosa.
Que veig que ve el tràiler cada dia.
Cada dia. No, i els anuncis de televisió que van sortint, les variants, els pòsters...
Claro.
Us segueixo tot.
Te vas a meter una...
Estem parlant perquè la gent... No que parla... Ara t'explicaré. Estem parlant d'Indiana Jones i el Dial del Destí, que s'estrena el dia 28 d'aquest mes, d'acord? Això ha de ser atemporal, però no ho estem fent atemporal avui. Per tant, vaig parlar, atenció, amb Maria Cussó, que és la cap de cultura de RAC1, que ja la va veure a Cannes. I vaig parlar amb ella i tal, i em va dir, si ets molt fanàtic, sortiràs molt content. Uh-huh. I em va dir, que sàpigues, no estic dient res, Dial del Destí, primers 45 minuts espectaculars, uh-huh. Em va dir ella, es perd una mica la següent hora, uh-huh. No massa, una mica, i els darrers 45 minuts són increïbles.
Mm, o sea que és un ejercicio de nostalgia para los
sí.
Fanáticos.
És un fanservice absolut, el que ha fet...
Però les noves generacions com la van a recibir?
Ah, no ho sé.
Jo claro, perquè ve tanta mierda, Marvel, ara està el Spider-Man...
I Fast and Furious, quina idea?
Jo no he vist ni una de Fast and Furious, no penso verles. Però...
Fan carreres a l'espai amb cotxes, en Fast and Furious. És que Paula Moreno, que la tenim aquí de cos present al control tècnic, és fanàtica del Fast and Furious. Paula, l'hem d'educar, l'hem de fer una lobotomia o algo i donar-li la volta com un calcetí. Escolta, avui, bueno, ja hem fet... Avui ha estat molt caòtic, però ja m'agrada que sigui així. De fet, ens hem quedat en blanc i tot. Avui parlarem de les dos darreres entregues d'Indiana Jones, començant per aquesta, la que per mi, jo crec, jo estic molt enamorat, ja ho vaig dir, molt enamorat de El Templo Maldito, però jo crec que aquesta per mi és la millor, la última cruzada.
El Santo Grial, Dr. Jones. El cáliz que utilizó Cristo durante la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea.
La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños.
La vida eterna, Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del Grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar.
Un sueño de viejos.
De todos los hombres, incluso de su padre, creo. Como verá, Dr. Jones, estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2000 años. Nos hallamos solo a un paso.
¿Qué es cuando suele desaparecer el suelo bajo los pies?
No sabe cuánta razón tiene.
Sí.
Hay un obstáculo. El encargado del proyecto ha desaparecido, junto con sus investigaciones. Hemos recibido un cable de su colega Schneider, comunicando que no sabe ni su paradero ni lo que ha sido de él. Quiero que siga la búsqueda donde él la dejó. Encuentre a ese hombre y encontrará el Grial.
Se equivoca usted de Jones, señor Donovan. ¿Por qué no prueba con mi padre?
Ya lo hemos hecho. Su padre es el hombre que ha desaparecido.
Aquesta seqüència en què parla amb Donovan, no? Que és un personatge que al principi te l'ha pegat una mica.
A sembla... veure, perquè se ve venir, que sí? És el nazi malo sí. De la peli. Sí. Absolutamente.
És un dels nazis malos.
Nazis malos.
Bueno, aquesta entrega, Lorea, parlem de la... Jo crec que hem de començar primer pel MacGuffin més meravellós de la història, és a dir, Què es pot buscar millor que el Sant Grial? No ho sé. Jo crec que cap cosa.
És la búsqueda absoluta de...
Exactament. És el sumum, podríem dir, el sumum.
Nazismo, religió i ocultisme. Pues siempre, es que es lo que nos gusta de Indiana Jones. Exacto. Dr. Jones. Es que yo entro mucho en Indiana Jones cuando dicen Dr. Jones.
Dr. Jones. I després aquesta dupla meravellosa, aquest personatge fantàstic que és Henry Jones, el pare d'Indiana Jones.
Sean Connery
en estat de gràcia.
És que se parecen físicament.
Són guapetons els dos.
Són guapos los dos, I qué química hay entre ellos, Sí. Y cuántas escenas cómicas hay en la película, sí. Bueno, la escena esta que parece que se mata Harrison Ford y están todos ahí al borde del precipicio.
Y no le he dicho nada. Se ha ido.
Y aparece ahí. Eso es que eran buenas escenas. Esa película hubiera funcionado a día de hoy.
Bueno, yo creo que sí.
Yo creo que no.
Bueno, pero porque té el ritme dels anys 80. És una película del 89, Indiana Jones,
claro.
En busca de la y la última cruzada, buscant el Sant Grial. El problema d'aquestes cintes...
Si vas a decir la búsqueda del Santo Grial.
Sí. La havia rebatejat. El problema d'aquestes cintes, jo crec, Lorea, és justament el ritme. El problema no, per mi no és un problema, però per les noves generacions sí.
Sí.
Per això tinc molta curiositat de veure què han fet amb el Dial del Destí, perquè clar, jo no crec que sigui una pel·lícula per donar-li el ritme que avui en dia s'imprimeix, Marvels, DCs, Missió Impossible, etc.
Sí, absolutament.
Però clar, tampoc crec que tingui el ritme dels anys 80. Tot i així, és prou picadeta, Indiana Jones i la última cruzada. Passen moltes coses.
Tiene muchas cosas y tiene los efectos de la época. Y además, siempre muy artesanal, cosa que es todo lo contrario en la cuarta que luego hablaremos.
Sí.
Yo es que la vi hace 2 meses y es que me maravilló la película con sus cosas, con sus errores, porque no existían ciertas cosas. Pero es fantástico. Eso de que vas a una iglesia y rompes el suelo para ver si hay una tumba. Y es que cuando iba a una iglesia decía, es que esto está lleno de tumbas. Es
exacte.
Que pienso en Indiana Jones cuando veo una iglesia.
Les clucaetes d'ull, los guiños, perquè 15 minuts abans havia dit Indiana Jones com a professor als seus alumnes, nunca una X marca el lugar.
Exacto.
Y 15 minuts després, una X, el número 10, marca el lugar, exactament.
Sí.
Perquè agafen tots els tòpics, tot el que podíem tenir al cap, però amb tant estil, amb tanta elegància, amb tanta aventura...
I con humor.
És que és una barreja perfecta entre humor i aventura.
Sí.
És una pel·lícula que sublima l'aventura i l'humor.
I te habla de la figura del padre ausente, que eso es importante en la
película.
Molt
important, perquè a més és com un viatge interior del
protagonista. Claro, y para Spielberg también, porque Spielberg, su padre, sus padres se separaron y siempre tuvo a la figura de su padre un poco alejado, y entonces lo cuenta un poco en sus películas. Y esta parte es muy bonita.
Perquè és tota l'aventura, els personatges, Marcus, que està reinventat, perquè el Marcus Brody que coneixem a la primera pel·lícula és un tío seriós, i en aquesta s'han inventat que és un despiste total.
Sí.
Se perdió en su propio museo, alguien habla latín clásico, no? Va per allà per Esquenderum, dient alguien habla latín clásico. Bueno, els personatges clàssics estan allà, però després tota la part final, quan arriben al temple allà...
M'encanta. Jordània. Que
és Jordània. És tan profunda... les proves de la fe, el pare que es juga la vida, i el Jones, han mort allà 40 tios intentant passar la primera prova, i dius, bueno, i aquí què passarà? Va ella amb el llibre, amb el diari del pare, que és fantàstic.
Sí.
I és molt emocionant, és emocionant.
Sí, quan tiene que cruzar un...
El salto de fe.
El salto de fe.
No hi ha res.
Sí, ahí se nota ahí un poco...
Sí, clar, però aquesta és la gràcia.
És la gràcia de la película.
Veies... Escolta, la toma està molt ben feta, perquè tu quan estàs veient des de la perspectiva del doctor Jones, penses que és un abisme.
Exacto.
Després, quan posa el peu i es queda allà parat en l'aire, la càmera es belluga i veus que no, que hi ha un pont que encaixa perfectament. Està molt ben pensat.
Està molt ben pensat.
El nombre de Dios, ja ve. És que és tot. Solo el penitente passarà.
Te la sabes de memòria, Rafa.
Estic enamoradíssim d'aquesta pel·lícula. Jo crec que amb Regreso al futuro tal vegada és la pel·lícula que més he vist i Atrapado en el tiempo.
Vale. I està en tu top 3.
Està prou en el meu top, perquè a més vas tenir una sort, la vaig veure en el cinema amb 9 anys.
Claro.
Ho recordo amb una emoció. És que ara ho estic revivint amb el Dial del Destí.
Joder.
Escoltem a Néstor, que ens ha deixat un àudio.
A veure, ja
saps que Néstor és super erudit, ara ens farà una anècdota i ja veus tu. Tot pim, pim, pim. A veure, Néstor Companys ens diu què opina de Indiana Jones i la última cruzada.
Pensant en Indiana Jones i l'última croada, inevitablement transporta una gran aventura trepidant que passa per multitud d'escenaris imponents i atractius i que manté en tot moment un ritme incessant. En aquest tercer film es va recuperar l'esperit de l'arca perduda pel que fa a construir argument entorn de la localització d'un gran símbol religiós, com és en aquest cas el Sant Grial. El seu misteri i la llegenda que l'envolta genera un interès històric i suscita les ànsies de poder entre aquells que, amb la seva megalomania, busquen dominar-lo. Per tant, amb aquesta focalització, la pel·lícula guanya força. Però, sens dubte, el més poderós de la proposta va ser, d'una banda, introduir-nos en la joventut de l'heroi, amb un pròleg magnífic que alhora serveix per esbossar la seva difícil relació amb la figura paterna. Aquest retrobament paterno-filial es desenvolupa durant bona part de la trama com un constant duel carismàtic, carregat de grans dosis de comèdia entre Harrison Ford i Sean Connery. Amb aquestes magnífiques peces, la pel·lícula flueix espectacularment i ens deixa moments memorables gairebé constants. Un encert total en la fórmula i en el plantejament, traduint-se finalment en un excel·lent film.
Néstor, la dissecciona. Escolta, fa referència i té raó a aquest pròleg increïble, magnífic. Mm-hmm. Bueno, una de les gràcies d'Indiana Jones són els pròlegs, no? Aquest finiquitar una aventura anterior que no té res a veure en principi amb el que viuràs. En aquest cas sí que enganxen l'Indiana Jones jove amb l'Indiana Jones més gran.
I conocemos a River Phoenix por primera vez.
Está fantástico,
qué pena que se murió muy joven.
Sí.
Y que le incluso Harrison Ford tiene una cicatriz en la barbilla.
Te la explican.
Y te la explican. Y eso es muy guay, ese detalle, ¿no?
Entonces, Varias cosas explican amb aquest pròleg, perquè expliquen com es troba amb el fuet, amb el làtigo. Mm-hmm. Allà quan cau al pou aquell.
El sombrero, com lo consiguió.
És meravellosa aquesta escena. Hoy has perdido, chico, pero no tiene por qué
nos
buscarte.
Nos da más información del personaje de Indiana Jones. Sí. Estas cosas de este sombrero.
Y la relació del pare, sí, amb el pare, ¿no? Quan entra allà, sí, tengo sí. la cruz de Colorado,
sí, sí.
cuenta
hasta
10. En griego. Ena, tío, tria. És que me la sé de memòria. Te la puc recitar sencera la pel·lícula. Escolta, és un pròleg meravellós i sí que voldria... Mira, estem escoltant la fanfària, però és cert que en aquest cas John Williams s'inventa una melodia del Sant Grial que és molt característica i molt guai, també. Molt solemne.
Cántamela.
A veure, pots baixar. és així. És... No, quítamela toda, perquè si no, Paula, no puedo. És... Tan, tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso.
No es que sale de podcast,
qué chulo cuando se encuentra un templario, que es como mi sueño. O sea, mira, hace poco estuve en una Eucaristía, en una boda,
sí.
Y el cura cuando coge la copa dije yo, esa no es la copa de un carpintero.
Exacto.
Porque, claro, yo me acordé de Indiana Jones. Dice, es una copa de madera vieja, de una persona pobre. Y era... Pero bueno.
No,
el cine todo el rato en la cabeza lo tengo.
És la intel·ligència del doctor Jones que va més enllà de l'ambició, no? Dels nazis. Els nazis pensen una mica, bueno, malament. Amb les tripes.
Ese momento maravilloso que coge un poco del arca perdida cuando el nazi empieza a envejecer muy rápidamente.
Oh, sí.
I se disseca el solo, sí, sí, és molt Spielberg, eh?
Ai, escolta, i també vull destacar que en aquesta pel·lícula, ara farem una esmena abans d'acabar, de La calavera de cristal, però vull fer una esmena que aquí, sempre, en la primera pel·lícula tenim a Marion, no? Podríem dir el gran amor d'Indiana Jones, en la segona tenim a la cantant,
Kate Capshaw, que és la mujer de Spielberg en la vida real.
Exacte. I en aquesta no hi ha una... perquè la parella és el pare.
Sí, exacto, es el padre. Aquí cogen a una chica, ¿cómo se llama la actriz?
No bueno, sé, ella es Elsa. Elsa.
Schneider.
Elsa Schneider.
Schneider.
Que, per cert, ha compartit tàlamo amb els dos.
Exacto.
Amb el pare i amb el fill.
Exacto, que es como ahí, que está un poco como, bueno, de rellenito. Un poco machistilla Indiana Jones, vamos a decirlo.
Es així, amb les dones sí. Però en aquest cas, jo crec que la nazi, no? La nazi allà és una bona idea. Li dona una mica de tot. Jo crec que és una pel·lícula rodona d'aventures,
sí,
fantàstica, sublim, en què tot encaixa. Tenim ara, a partir d'aquí, obro, no fos el tràiler ni res,
vale.
Obro 3 minuts per parlar d'Indiana Jones i la calavera de cristal, la quarta pel·lícula que va arribar 19 anys després de En busca de l'arca perdida.
Sí.
Lorea, què n'opines?
La calavera de cristal.
La calavera, què he dit?
No sé, l'arca perdida.
Ah, no, és la calavera de cristal. Indiana Jones i el reino de la calavera de cristal.
Bueno, pel·lícula del 2008, George Lucas i Spielberg al mando.
Més Lucas que Spielberg, diria.
Más Lucas que Spielberg. Nos metemos en el tema de los seres interdimensionales, toma spoilers, extraterrestres. Bueno, por querer hacer una peli de moderna de efectos especiales, hay escenas que son absolutamente inverosímiles, como la del coche que se queda colgando en un árbol, que no es que no voy a opinar más.
Sí, y les formigues.
Absolutamente.
Sí, venim dels insectes sí. Vius completament vius allà i han fotut allà unes hormigues digitals.
Agujeros que... de guión absurdos, como que dice Indiana Jones que fui espía anticomunista y dice, ¿pero desde cuándo pasa esto? En una frase, si ale buf, buf.
Uf, si ale buf.
Uf.
Pobre, o sea, escolta, si ale buf, perdona, però va admetre que no va poder dormir durant anys per fer aquesta pel·lícula.
Bueno,
perquè...
absolutament merecido. Qué mierda de personaje es ese. A ver, que es el hijo de Indy. Además dice, es tu hijo. Y el otro, es mi hijo. ¿Por qué no va a la universidad? Pero, o sea, yo me desmayo. O sea, si, bueno, la película no la he podido ver entera. Nos pasamos de los nazis a los rusos. Los rusos, interesan menos.
No molan, los rusos no molan.
Kate Blanchett
molan los nazis.
Kate Blanchett como villana de la historia tampoco gusta porque no cae bien Kate Blanchett, excepto en Blue Jasmine. Generalmente esta actriz pues una pesada, como Meryl Streep cuando era joven, ya caerá mejor. Tendría que hacer más comedia, pero tampoco gusta. Y luego pues el tema de que hay un montón de... A ver, ahí se toman un montón de licencias y errores históricos, que no pasa nada, es ficción, es aventuras, pero hay cosas que es como Perú, México, aprendí no sé quién por el amigo de Pancho Villa. Unas cosas que yo decía, ¿qué coño es esto? ¿Yo para qué hago esto, Rafa?
Y después, dos comentarios. ¿Es una película que no te anima? Yo no sé, está allá, está Indiana Jones allá, pero a mí no em transmet res. És com una cosa rara que les altres eren t'enamoraves de la película
sí.
I aquesta la veus i com si estigués a 1000 kilómetros de distància.
Sí, i... lo único acertado es que sale Karen Allen, que está bien rescatarla de la primera película, que es como fueron su gran amor, digamos, ¿no? Y me pareció interesante, pero
sí. Pero després hi ha una altra cosa, és a dir, sempre Indiana Jones va una mica en pack. O sigui, té a Salah o té els companys que l'ajuden una mica. En la segona pel·lícula, en el temple maleït, és fantàstic, està en Tapón i Kate Capshaw. Però en aquesta van 40 amb ell.
Sí.
És que van s'inventen 7 personatges que van tots darrere d'ell i dic, però on van 7 personatges buscant unes calaveres de cristal?
Se van al Dorado.
Es que no, es
el
que
Dorado.
No.
Luego, yo creo que Shakira vio esta peli y Shakira. Sacó ese disco, el
Shakira.
Dorado.
Shakira.
No, malo el disco. Bueno, perdón, una broma
es
mala.
No, pero aquí ya... El nuevo estilo es aquest, que os digas. Es que una película que va a tener moltes críticas, no le iba a agradar gaire a ningú. Sí que es ser que yo va a sortir... Yo también la voy a ver al cinema.
Bueno, yo no.
Y va a sortir, bé, prou derrotat, y durant anys no la vas poder tornar a tocar. L'he recuperada... I és una pel·lícula normaleta que tampoc fa nosa, però, clar, és que estem parlant de tres obres mestres, no? Hem d'acomiadar. Què vols dir, Lorea?
¿Tú crees que Spielberg no ha dirigido la quinta por lo que pasa por la cuarta? Con la cuarta. Que de hecho me retiro de aquí porque yo ya estoy quemado.
A ver, a Spielberg pot fer el que li doni la gana perquè s'ho ha guanyat. En aquest cas, a mi, quan em vaig assabentar que no dirigia ell, també em va impactar molt. No sé aquí què ha passat exactament. Si no tenia ganes, estava ja cansada de fer Indiana Jones, no ho sé.
Una cosa te digo, la quinta los americanos la han machacado, la han machacado.
Ya ho sé que la han machacat, però jo tinc esperances, moltes esperances i moltes ganes. I tal vegada és la il·lusió absurda.
Atenció, Phoebe Waller-Bridge, coprotagonista de la pel·lícula, sí. Han hablado d'ella de maravillas.
Exacte, a més, amb el pes de la pel·lícula molt amb 50% amb Harrison Ford.
Exactament.
Per tant, no és Indiana Jones només, sinó és Indiana Jones i ahijada. La seva fillola.
Que ganes, Rafa.
Moltes ganes. Escoltem a Néstor a veure què opina de la calavera de cristal i ja ens acomiadem.
Amb els anys que han passat des de l'estrena d'Indiana Jones i el regne de la calavera de cristal, penso que s'han temperat les sensacions i se'n valoren molt més els encerts que els punts més foscos. No és gens fàcil fer tornar el personatge gairebé 20 anys després i presentar quelcom que visqués en la memòria cinefila com ho van fer les tres primeres. Deixant de banda el fet que el MacGuffin del film no tenia una gran força dramàtica, cal reconèixer que es va saber trobar un bon escenari per a Indiana Jones en plena Guerra Freda, deixant caure experiències que aquest havia tingut durant la guerra i reconduint la seva vida com un home ja veterà que les seves habituals debilitats hi afegia ara un cos que ja no li responia igual que als anys 30. Cal reconèixer que no totes les seqüències d'acció funcionen i això resta emoció i atractiu al film. però el reposicionament del personatge i de les seves motivacions, la tornada de Karen Allen i la visió d'una època que ha canviat radicalment però que encara necessita herois de carn i ossos que salvin a la humanitat, la fa interessant. I per altra banda, sempre que podem veure Indy en una pantalla gran, la màgia del cinema retorna. L'esperança està ara posada en el film que s'estrenarà d'aquí a menys d'un mes. L'última aventura. Les emocions que se'n derivin no ens les podrà treure ningú.
Lorea, no tenim temps per més. Moltes gràcies. M'ho he passat molt bé, com sempre. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i a la crítica constructiva de tot el que fem. Gràcies, Paula. I bé, ens retrobem, si Déu vol, d'aquí 15 dies ja parlarem.
Parlem en 15 dies.
Gràcies. Fins aquí aquest spoiler sobre Indiana Jones. Ens retrobem. Adeu, adeu.
Spoiler, un podcast de Ràdio Estel.